Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan faltaven 2 minuts per les 7.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
I el teu famós Joan Oró, la celebració d'aquest any que n'ets el comissari, com va això?
La veritat és que força bé, això em fa anar de bòlit, però és bona notícia al final perquè vol dir que hi ha moltes activitats. Estem fent el cicle de conferències que ja hem anat anunciant. Per cert, et dic, Roger, que aquest dimarts vinent i dimecres vinent, Lleida dimarts, dimecres Barcelona, el Caixa Fòrum a Lleida i el Cosmo Caixa Barcelona, tenim ni més ni menys que l'Elisa Kaltenegger, que és la directora de l'Institut Carl Sagan de la Universitat de Cornell, que ens farà una conferència sobre la cerca de vida fora de la Terra. I aquesta tanca aquest primer cicle que estem fent amb la Fundació La Caixa i amb la Fundació Joan Oró. Doncs tanca aquest primer cicle, però ja anuncio que amb les universitats i centres de recerca del país s'està preparant aquí una bateria de conferències i d'actes tremendo.
Fantàstic, Joan Anton. Doncs un munt d'actes per anar a veure el Joan Anton, també reivindicant la figura de Joan Oró, que n'hem parlat algunes vegades també aquí al suplement. Escolta'm, estem a punt pel canvi d'horari, no? Falta una setmana només.
Desastre, sí.
Desastre. Hosti, perquè no t'agrada.
Bueno, perquè crec que no té sentit. Jo penso que no té sentit, això del canvi horari.
Sí, però fa molts anys que es diu que no té sentit i fa molts anys que els nostres polítics ens continuen fent... O Europa, suposo que depèn més d'Europa, no?
No sé de qui depèn, però algú ha de prendre la decisió i ningú no la pren. Sí, i tothom ens estem queixant, no? És que ja no té sentit, és que potser... I continuem igual. Bueno, no ho sé. De totes maneres, t'haig de dir que és un mal menor. Al final tenim tants altres problemes molt més greus a la nostra societat que aquest no deixa de ser un problema menor.
Abans del canvi d'horari, arriba la primavera, ho farà demà, oficialment, ja, a la nit, a les 10:25 minuts de la nit. I de fet, aquests últims dies ja hem anat veient com la primavera treia el cap amb aquest canvi de temperatures. Sí, com sigui, Joan Anton, avui, al suplement, buscarem on va començar tot plegat. És a dir, on es va originar la vida. Avui a la Terra es plana, on va començar tot plegat, on es va originar la vida. Clar, aquí de teoria, Joan Anton, n'hi deuen haver per donar i per vendre.
Sí, n'hi ha moltes, a més, contraposades. Això algun dels científics ho explica d'una manera molt gràfica, dient que fins i tot hi ha, d'una manera vehement, no?, discussions entre, com si en una sala hi hagués grups de científics col·locats en les quatre cantonades de la sala i es van explicant uns als altres a on, en quins indrets de la Terra primitiva podria haver aparegut la vida. D'entrada, t'haig de dir que potser de les primeres... No, potser no, segur. La primera teoria que hi va haver sobre el lloc on es podria haver desenvolupat la vida a la Terra va ser dels pares de tots aquests estudis. Bàsicament, el rus Alexander Oparin. També s'hi va afegir el britànic Haldane, però t'haig de dir que Oparin és el pare de tot això, començament del segle XX. Bàsicament, a la dècada dels anys 20, del segle passat, que va establir aquests fonaments de tot el que vindria després, de tots els anàlisis i estudis que vindrien després. Ell va suggerir que la vida hauria aparegut a partir d'un procés gradual en què molècules químiques senzilles, simples, s'haurien anat concentrant amb els oceans antics de la Terra per formar una cosa que es va anomenar, així col·loquialment, sopa primordial. I que posteriorment aquests elements químics que s'haurien concentrat en aquests grans oceans s'haurien anat combinant a poc per acabar donant, doncs, això, complexos, molècules químiques més complexes que finalment haurien esdevingut vida. Per tant, fixa't que es parlava d'aquesta sopa primordial, que seria com ben bé el caldo de cultiu on s'hauria cuinat la vida. Com et deia, després, generacions posteriors de científics, a partir d'aquesta idea d'Oparin, comencen a desenvolupar tots els estudis sobre l'origen de la vida i comencen a sortir spin-offs, diríem, o versions diferents de la sopa primordial, però sempre partint d'aquests estudis pioners que va fer Oparin.
Quines incongruències tenia aquesta teoria?
D'entrada et diré la cosa bona que tenia, perquè sabem que tenim indicacions, i quan dic és que sabem és perquè hi ha uns minerals que s'anomenen els zircons, són els més antics que es poden trobar, que a dins guarden com informació de com era aquella Terra primitiva fa uns 4.000 milions d'anys. I sabem que en aquells moments, fa uns 4.000 milions d'anys, la Terra estava absolutament força, no sabem si del tot o quasi tota, coberta per oceans, sense apenes continents. Això no descarta que hi poguessin haver llocs on sí que hi hagués, pogués haver superfície de Terra, però en general no com els continents que tenim ara, el planeta estava molt més cobert d'oceans. I per tant, això és la cosa bona que té la sopa primordial, per tant, en això quadra. Però té problemes. I un dels principals problemes que té el model és, en uns oceans tan immensos com els que estem dient, com s'haurien pogut concentrar suficientment aquests elements químics bàsics perquè després poguessin reaccionar i formar les reaccions químiques que conduirien a molècules més senzilles, perquè havien d'estar tan diluïts, és a dir, tan separats, per entendre'ns, aquests elements químics entre si mateixos, que es fa difícil pensar que això, que es podrien haver concentrat en indrets per arrencar aquestes reaccions químiques. De fet, s'han fet alguns estudis que també són discutits, però, per exemple, hi ha càlculs que indiquen que la concentració en aquells antics oceans de cianur d'hidrogen, aquest és un component superbàsic que es troba, a més, als cometes, no només a la Terra, sinó que es troba als cometes, que, per cert, és superverinós per la vida actual, però no ho era pas per la primera vida que va aparèixer a la Terra i que, a més, és el que Joan Oró va utilitzar per sintetitzar l'adenina, que això ja ho hem explicat alguns cops. Doncs la concentració de cianur d'hidrogen segurament en aquells oceans no superaria les 2 milionèsimes de grams per litre. Imagina, d'un valor ridículament petit que és impossible d'activar cap reacció química.
Escolta'm, Joan Anton, i amb tot això que ens estàs explicant, clar, un dels grans dubtes entre els models que han aparegut després és l'energia, no?
Sí,
d'on va sortir aquesta energia que va activar totes les reaccions després?
Exacte, perquè no només necessitem concentrar els elements químics o els compostos químics, s'han de concentrar perquè puguin reaccionar, però a més hi hem de portar energia per arrencar aquestes reaccions i posteriorment energia per continuar arrencant tots els processos, tota la cadena de processos químics i, finalment, també per alimentar la primera vida. Val? I aquest és, potser, el punt de discussió més pedra, més roca, no?, en què s'han trobat molts dels models que s'han desenvolupat. Mira, els primers models, aquests de la sopa primordial i altres que es van desenvolupar, sobretot a la dècada a meitat del segle passat, la font d'energia que es pensava, i no és que s'hagi descartat, quan dic en passat, que es pensava, no és que s'hagi descartat del tot, però eren els llamps. Els llamps en aquell moment podrien haver estat aquesta font d'energia que hagués activat aquestes primeres reaccions i que finalment hagués alimentat a la primera vida. Però això és molt discutible, perquè també s'han fet càlculs i s'ha estimat que perquè això fos possible s'haurien necessitat unes 4 descàrregues elèctriques de llamps per segon i per cada quilòmetre quadrat d'aquells oceans immensos. I això és molt improbable, és molt discutible. Per tant, fixa-t'hi també el tema de l'energia, una altra de les grans pistes que hem d'intentar esbrinar perquè ens podria indicar realment a on va aparèixer la vida.
Avui amb el Joan Anton Català, la Terra és plana, on va aparèixer la vida a la Terra? Hem vist un dels primers models que sembla que no explicaria el lloc de l'origen de la vida, però en tenim més, en van sortir més i segurament també de més prometedors a mesura que anem avançant.
Sí, i aquí en ve un d'ells, que és que bé, podria haver, a pesar d'aquests oceans immensos, podria haver, com dèiem, parts del planeta que tinguessin superfície, és a dir, que no estessin enfonsats en els oceans, i allà, a l'aigua, a llacs, rius, corrents d'aigua, podria haver-se concentrat. L'aigua, imagina't un llac, un petit llac, que és alimentat per rierols que hi van a petar, que rierols porten tot aquest material químic que hem dit, material químic simple, que a poc es va concentrant en aquests petits tolls d'aigua. L'evaporació del sol fa que cada cop hi hagi menys aigua en allà i, per tant, la concentració de minerals sigui superior i allà es podrien haver començat a cuinar aquestes primeres reaccions de la vida, i la font d'energia en aquest cas seria els rajos ultraviolats del sol, que haurien proporcionat, no els llamps, sinó la llum del sol hauria proporcionat aquesta energia. I això és possible perquè recordem que en el moment en què del que estem parlant fa 4.000 milions d'anys a la Terra no hi havia pas oxigen lliure a l'atmosfera i per tant no hi havia capa d'ozó i per tant la radiació ultraviolada del sol arribava directa I no és descartable pensar que, per tant, aquesta radiació, que és molt energètica, podria haver alimentat aquestes reaccions de la vida. A més, possiblement fenòmens geotermals que podrien estar al costat d'aquells tolls, d'aquestes parts de la superfície elevades sobre els oceans, també podrien haver acabat d'enriquir encara més minerals aquests llacs. I, finalment, també impactes d'asteroides i de cometes, que sabem avui, perquè tenim mostres que les hem analitzat, que són molt rics en aquests components bàsics, també podrien haver alimentat, enriquit, totes aquestes parts del planeta.
Escolta'm, i qui està a favor d'aquests models que expliques i quin és el detractor, Joan Anton?
Bueno, mira, hi ha un grup molt important de recerca, n'hi ha molts a favor, però n'hi ha un, sobretot, que és tot el laboratori de recerca bioquímica de Cambridge, al Regne Unit, que és un equip molt potent de científics i que en el passat ha donat algun premi Nobel, que ells defensen aquest model i, de fet, en el seu laboratori estan intentant simular tot això i comencen a veure, a sintetitzar molècules químiques complexes a partir de molècules químiques senzilles, bàsicament en aquest procés de simular els tolls, simular la radiació ultraviolada del Sol, posar-hi cianur d'hidrogen, que és aquest gas primordial del que parlàvem, possiblement aportat per asteroides i de cometes, però també té detractors, evidentment. I aquests detractors el que dubten és que en aquesta Terra primitiva, com que tenia uns oceans tan bèsties, doncs pogués realment haver superfície durant temps suficient com per poder activar aquests processos. I a més, dubten que els rajos ultraviolets del Sol fossin la font d'energia perquè diuen, home, actualment no coneixem cap ni un organisme a la Terra que visqui dels rajos ultraviolets del Sol. Ben al contrari, no? Com és, doncs, que la vida s'hauria originat a partir dels rajos ultraviolets si avui no podem trobar cap organisme viu, ni bacteris, ni cap altre organisme que visqui dels rajos ultraviolets?
Escolta'm, Joan Anton, i en tot aquest procés per trobar l'origen de la vida, hem de parlar d'un concepte que segurament ens resulta poc familiars per molts, que és les fumaroles hidrotermals. A veure, això què és?
Sí, aquest és l'altre model. Aquí surt un altre model molt interessant, que és que a sota dels oceans actuals, per tant també dels antics, hi ha unes fumaroles hidrotermals, és a dir, uns sorgiments de vapors, d'aigua, corrents i vapor escalfat, que es troben sobre les fissures que hi ha a les plaques tectòniques. Ja n'hem parlat algun cop, de les plaques tectòniques, doncs sota els oceans hi ha fractures, hi ha una trencadissa de l'escorça de la Terra, i en allà hi ha aigua que baixa, que pot baixar cap a una mica més de profunditat dins el mantell, allà s'escalfa i torna a pujar, escalfada i rica de minerals. I això forma aquestes fumaroles hidrotermals que es van descobrir a la dècada dels 70 del segle passat i que en anglès s'anomenen black smokers. Ara t'explicaré per què. Smokers és del fum, black és de negre, ja t'explicaré el per què. Com et deia, l'aigua allà baixa per fissures, s'escalfa en concentracions de magma que hi ha a prop, a les parts altes del mantell, l'aigua escalfada torna a pujar, dissol un munt de quantitat de material, per tant són riques aquestes aigües en compostos químics concentrats. Aquestes emanacions pugen i quan entren en contacte amb l'aigua freda fan que precipiti, és a dir, que caigui, molts d'aquests minerals, especialment un mineral que es diu sulfur de ferro i que té color negre, i aquí ja ho veiem, perquè es diuen black smokers, perquè es va concentrant com unes xemeneies que van creixent de color negre. A les profunditats on això passa, pràcticament no hi ha vida, són profunditats amb molta profunditat, però resulta que al voltant d'aquestes fumaroles hem descobert grans colònies de bacteris i altres espècies, gambes exòtiques, cucs estranys, que s'alimenten gràcies a aquestes condicions d'escalfor i de riquesa mineral d'aquests llocs tan especials.
Escolta'm, i quins problemes té aquesta teoria, Joan Anton?
Clar, també en té. Per exemple, l'aigua és molt acídica, és molt, molt poc propensa a que es poguessin generar reaccions químiques. És una aigua on és difícil fer-hi reaccions químiques. A més, les fumaroles, les columnes, aquestes xemeneies, col·lapsen per gravetat, van creixent, però arriben a col·lapsar quan són massa altes. En qüestió de dècades col·lapsen. Per tant, es fa difícil pensar que el desenvolupament de la vida, que hauria trigat milions d'anys, es pogués desenvolupar en llocs que col·lapsen de seguida. I després, per acabar-ho de posar difícil, l'aigua que és calenta que puja es troba a més de 200 graus i això dificulta, bueno, pràcticament destrueix totes aquestes reaccions químiques que hauríem necessitat per crear la vida.
I encara tenim temps per una altra teoria per on va aparèixer la vida a la Terra. A veure si aquesta és la bona, Joan Anton. La ciutat perduda, això què és?
Ja et dic jo que no n'hi ha de bona, eh? Però si ho sapiguéssim, Roger, és que encara ho sabem. Però aquesta és molt xula, mira. A l'any 2000 es descobria, a quasi 1.000 metres de profunditat dins l'oceà Atlàntic, un lloc xulíssim, extraordinari, que es va anomenar la ciutat perduda. Perquè quan tu veus les fotografies és desolació total i hi ha unes estructures similars a aquestes xemeneies que dèiem, però de color blanc, no negre. I ara veuràs que és molt, molt, molt diferent en aquestes fumaroles negres. Aquí també hi puja aigua escalfada suaument, no a 200 graus, no, no, suaument de l'interior. A més, aquests llocs no es troben, que ara n'hem descobert més, no es troben al costat mateix d'aquestes fissures que dèiem continentals, eh? Per tant, es troben una mica més enllà. A més, a l'aigua que puja per aquestes fumaroles, diríem, és aigua que no és acídica, és a dir, no té contingut d'àcid, per entendre'n, sinó que a l'inrevés, al contrari. Són fumaroles que s'anomenen alcalines, i això és molt més propens a les reaccions que la vida hauria necessitat. Aquí l'aigua filtra a poc per material del mantell, i té una reacció química superinteressant quan entra en contacte amb minerals d'olivina. Els minerals d'olivina són silicats de ferro i de magnesi. I en aquest contacte de l'aigua amb l'olivina es forma un altre mineral que es diu serpentinita, que bàsicament són silicats hidratats, i en aquest moment es genera escalfor, s'allibera escalfor. I això és el que fa que l'aigua s'escalfi, però no a 200 graus, sinó suaument, i torni a pujar. També s'allibera hidrogen líquid, que és un gas molt interessant a tenir en compte per aquestes reaccions necessàries per la vida. Tot plegat, com veus, unes condicions que són molt més favorables. A més, les estructures de les columnes aquestes tenen canals interns per on l'aigua va circulant a poc, i allà sí que podria haver estat el laboratori on es fes la vida. I aquestes columnes, a més, no col·lapsen per gravetat, com la dels Black Smokers d'abans, sinó que creiem que poden ser estables durant centenars de milers d'anys o desenes de milers d'anys. Per tant, ja veus, un molt més favorable perquè allà es pogués haver fabricat la vida.
I aquí quins problemes i quins beneficis hi tenim d'aquesta teoria, Joan Anton? Clar, perquè si dius que tampoc és la bona...
Bueno, no dic que no sigui la bona, és que no ho sabem. No ho sabem. Sí. Hi ha autors que ho defensen molt vehement. Evidentment, no seria la ciutat perduda. La ciutat perduda és el que ara hem vist, però s'ha de pensar que la ciutat perduda no hi era fa 4.000 milions d'anys, però haurien estat llocs similars a la ciutat perduda. Els detractors, per exemple, diuen que en el laboratori, quan s'intenten simular les reaccions químiques dins d'aquests canals de les columnes, amb aquesta aigua alcalina, amb aquesta aigua temperada, no s'aconsegueix gaire cosa. És a dir, encara estem fent, hi ha laboratoris que estan simulant aquestes condicions i que apenes aconsegueixen començar a formar elements químics complexos. Per tant, els detractors diuen, home, no esteu aconseguint gaire amb aquest model.
I encara queda, o encara no tenim resposta tampoc, Joan Anton, per una pregunta que ens continuem fent després dels segles, no? Que és, tu creus que aviat ho descobrirem, l'origen?
Que jo sóc irrellevant, el que jo pensi, Roger, però hi ha gent que és més rellevant, molt més rellevant que jo. I aprofitant aquestes figures científiques que han vingut aquí per l'any Joan Oró, doncs aquesta pregunta els hi vaig fer d'una manera informal, amb ells, mentre estaven doncs, dinant, etc. Mira, per exemple, John Sutherland, que és un dels bioquímics en aquest moment estrella de tot això, ell és optimista, i ell diu, mira, jo crec que en qüestió d'unes dècades, va dir 30, 40 anys, tindrem la resposta. I jo li vaig dir, sisplau, John, que sigui abans que 40, però jo ja no ho veuré. Si és 40, jo no ho veuré. Però fixa't, la mateixa pregunta li vaig fer a Juli Parató. Juli Parató és una figura de l'Universitat de València, una figura mundial, a nivell mundial, d'especialista de l'origen de la vida, i li vaig fer la mateixa pregunta. I em va dir, diu, crec que Sutherland és poc humil, va dir. Ho va dir molt de respecte. Diu, hem de ser molt humils els humans, perquè no hi érem fa 4.000 milions d'anys. Per tant, mai potser sabrem exactament a on i de quina manera es va fabricar la vida. El que sí que podrem tenir és probabilitats. Sí que podrem arribar a un model on hi hagi un cert consens de que aquell model podria haver estat el bo. Però allò de certificar 100% que van ser aquestes les reaccions químiques que van conduir la vida, diu, però tot, possiblement, potser no ho sabrem, perquè com que no podem rebobinar i no hi havia ningú allà, i això és també un signe o una advertència d'humilitat, que sempre és aquesta advertència bona que fem a la ciència i que hem de tenir sempre els humans, a pesar dels esforços que fem i dels descobriments que fem, no deixem de ser molt humils quan mirem la natura.
Joan Anton Català, un plaer sentir-te avui amb un capítol dedicat precisament a l'origen de la vida i veurem si n'acabem sortint o si més no tu i jo ho veiem que fa la pinta que segurament que no. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
Home, hi hem estat la il·lusió, Roger. Jo espero veure coses xules, eh? I tu, imagina't tu les que veuràs. Si jo em veuré de boniques, imagina't tu. Doncs tenim lluna nova, de manera que és una ocasió excel·lent aquesta setmana per veure un cel fosc estrellat. Continuem amb Venus superbrillant sobre l'horitzó oest, quan es fa fosc, Júpiter també molt brillant però ja comença a caure molt baix sobre l'horitzó i Mart també es va afablint a poc més elevat.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens retrobem diumenge que ve, de seguida tornem al suplement.